Clica'ts.
Avui m'acompanyen aquí al Clica'ts tots! Posa Pep Casanovas, posa punxa alguna fanfàrria. Genís Roca, no ha fet campana.
Un dia és un dia.
Genís Roca.
He vingut.
Molt bé.
Sí, a més em fa molta il·lusió.
És d'aquests col·laboradors guadiana. Avui soc, demà no hi soc. Molt bé, Genís, l'últim dia. No, hagués quedat. Avui sí que estaves obligat a comparèixer.
No, no,
obligat. Saps allò com quan et cita... Però estàs com en procés de desobediència permanent, veig.
Bé, m'estic entrenant.
Ah, val, d'acord. Mariola Dinarès, bon dia.
Hola, què tal?
I tinc els Alberts.
Hola, què tal?
Bon dia.
Manifesta't,
bon
Cuesta.
Bon dia. És que estava pensant en això dels Alberts, que l'altre dia no sé qui va dir que els Albertos ens hauríem... Érem com el Cortina o l'Alcocer.
Sí,
i jo vaig pensar que portar gabardina ara...
Sou uns altres tipus d'Alberts.
Sí.
Albert Cuesta i Albert Murillo.
Bon dia.
Escolta, la ferramenta que has organitzat aquí és bastant sideralosa. Hi ha bastant de lío aquí a l'estudi, perquè el Genís, la Mariola i l'Albert Murillo estaven com bojos buscant artilugis, no sé què necessitaves.
De fet, el que estaven buscant és lloc perquè he ocupat tota la taula.
Va, el Genís, un dia... El que el tinc me l'has catapultat a l'extrem de la taula.
És que no hi cap.
I després serà culpa meva, saps? Escolta'm, última ferramenta de la temporada. Això és gros, petit? Això que ens explicaràs ara?
Segons com tu miris. És gros perquè és un ordinador de sobretaula, perquè com pots veure porta monitor,
no vam
porta
quedar, que ja teclat, això, ja
porta teclat, porta fins i tot ratolí, però és petit perquè en realitat l'ordinador és el meu telèfon mòbil, que és el mateix que porto a la butxaca.
Que la ja ferramenta és un altre model de les amaps, ara.
Sí. De fet, us el vaig portar el dia que el van llançar, és el Samsung Galaxy S8, però la ferramenta d'avui és aquesta, és una mena de... Bueno, si t'hi fixes...
Sembla una cassoleta.
Sembla un cendrer, si el poso a taula sembla un cendrer. Es diu, és de Samsung també, es diu Dex Station, i és una base que el que fa és precisament transformar els telèfons Galaxy S8 en ordinadors de sobretaula, perquè hi puguis tenir totes les aplicacions i tots els documents amb el mateix aparell.
A l'Albert Murillo li agrada aquesta qüestió.
Estava precisament ara pensant si quan duraríem això. És a dir, amb la meva tasca segurament ho podria utilitzar a diari, però quan duraria?
Jo porto una setmana treballant amb aquest.
Trobes a faltar alguna cosa?
Totes les aplicacions van aquí dins?
Totes les que són compatibles, i aquí és on entra això que diu l'Albert Murillo. Per exemple, el Word, l'Excel i el PowerPoint de Microsoft Office, que venen incloses al Galaxy S8, perquè jo no les havia fet servir mai, perquè fer servir un Word amb un telèfon tàctil
és
complicadíssim. Si tens un monitor, un teclat i un ratolí, les fas funcionar exactament igual que l'ordinador. També funciona el navegador web de Samsung amb una característica interessant que té a veure amb una cosa que em deia la Mariola fa un moment. No, això ja ho faig posant el meu mòbil al Chromecast a la tele. No, perquè el navegador web t'ensenya les versions d'ordinador. Saps que si tu et connectes amb una web amb un navegador de mòbil, t'ensenya la versió de mòbil.
Sí, la meva mare em consulta. El WhatsApp el puc fer servir, també?
Sí.
Sí.
Home, és que jo tinc un gran invent, el WhatsApp
mare,
web.
Mare, podràs fer els WhatsApps que vulguis. Això és terrible, això vol dir que en farà molts, eh?
A veure, pots tenir...
Perquè per ordinador és més pràctic, no?
No, és molt superpràctic, perquè tu pots tenir finestres obertes, les mateixes que tens a l'ordinador. Tens el processador de textos, el PowerPoint, el correu electrònic amb finestres separades i una finestra del WhatsApp, una finestra de l'Skype, una finestra de tots els xats que fa servir.
Però a mi m'està agafessis el cable del mòbil i el posessis en l'ordinador,
sí.
És el mateix, però sense cable, no? O no?
No, amb cable, perquè
amb cable,
la base aquesta...
És una estació.
Però què guanyes amb això?
Doncs que pots endollar-li el monitor, el teclat i una pantalla i un ratolí, i que, a més, el pots endollar a la xarxa empresarial per connexió a Ethernet. Cosa que...
És la perill!
Però si ho tens tot el núvol, no cal, no? Si ho tens tot el núvol...
Les dades les tens al núvol, sí. Però aquí la cosa és que no tinguis... dos dispositius, sinó que en tinguis només un.
Sí,
el mateix aparell.
Això permet que el telèfon mòbil ja substitueixi el portàtil.
I l'interfície...
En definitiva, t'estalvies l'ordinador amb una pantalla...
El teclat no m'agrada, massa petit.
Bueno, perquè jo... Perdona,
Mariola...
Avui la rondinaire ets tu.
Oh,
sempre em dius que
estic
rondino...
pesada, oi?
Sí. A veure, el teclat aquest l'he portat perquè és petitet i em cabia la
però
motxilla.
Però pot ser gran.
Mariola, per què tens teclats grans?
És com un lladre que té tot d'adaptadors.
Mira, m'agrada els teclats grans.
Anar enxufant coses.
Però que no veus que aquest teclat ja se'l posa a la motxilla?
Vaig fer el meca ràpid i llavors em va bé per gran.
A veure, Mariola, la directora realitzadora del pop-up no pot reivindicar, hores d'ara, 2017, els teclats gegants d'aquests ordinadors que tenim damunt la taula, que són que no te'ls pots posar a la butxaca perquè són enormes.
Per cert, IBM ha tornat a treure a la venda el mític teclat aquell que feia clec-clec-clec.
Sí, sí,
oh, això m'agrada molt,
doncs,
veus?
Que també fa clec-clec-clec, que a mi em renyen quan faig missatges a l'equip, em diuen, deixa d'escriure, que fa soroll.
L'ordinador de sobretaula només queda en el lloc de treball. a casa ja no hi ha ordinador sobre taula. Si tens ordinador sobre taula a casa, només hi ha dues opcions. Una, tens molts metros, te sobren habitacions.
Sí, és veritat.
O dos, ets un garrepa i les coses que són velles les guardes.
No. Parlem-ne d'això. Què vol dir això? A veure, Genís.
Que et sobra una habitació per tenir ja un ordinador.
Però no, senyor, tu no necessites quan estàs escrivint una pantalla gran...
Portàtil o genolls mentre mires la tele.
No. Quan està... No.
A més, ara sempre Genís, ja fa mandra anar a l'habitació.
Quantes finestres tens obertes a la pantalla de l'ordinador?
No. Si no és un tema. És un tema de metres quadrats.
No, de metres quadrats. Hi ha gent que prioritza l'ordinador en comptes de la tele.
Hi ha gent que mira la tele per l'ordinador.
No, jo he dit mirant la tele.
Hi ha gent que mira la tele per l'ordinador.
L'ordinador de genolls i tu estàs mirant el, no sé, el TN.
El guió d'avui, on el vas escriure? A davant de la tele, al sofà...
Home, i tant!
Perdona, el va escriure molt de nit, tot
reclinat
el va escriure molt de nit.
Reclinat el sofà.
A veure, fes una cleca, Pep. Pam! Bronca als col·laboradors del Clicat.
Per què?
Per la seva... poca puntualitat en enviar-nos les col·laboracions.
M'estàs mirant a mi?
Sí. Estic mirant a tots.
No, aquesta vegada tot ha anat bé.
És que anem a última hora, perquè sempre hi ha notícies d'última hora.
Perdona.
Li heu donat l'any a la Marta Vives i reivindico des d'aquí...
Ens acomiadem de l'any, de la temporada, demanant disculpes a la Marta Vives.
Públiques, sisplau.
Home, més públiques que el micròfon de Catalunya Ràdio.
No, però no només tu.
Que estan escoltant milions de persones.
No. Ets tu el més culpable?
No, jo crec que no.
Ets l'últim que l'envies.
En qualsevol cas, el més puntual és l'Albert Murillo. Gràcies. És el que ens obre cada dissabte el document compartit.
Gràcies.
Que suposadament hauríem d'omplir durant el cap de setmana.
Gràcies.
I no fem.
Cap de setmana i som a dimarts. I ahir la nit em diu la Marta: Mònica, no sé quina hora sabrem què fan els Clicats demà. Amb aquella veu dolç que tens.
Us agrada el directe, us agrada l'emoció.
Sí.
Són periodistes de raça.
En aquest comentari de la Marta Vives, aquesta setmana que ja fem tancament, s'hi afegia un de no sé si vindran tots.
De tota manera, nosaltres fem el guió i després ens el passem pel forro, també t'ho haig de dir. Vull dir que,
Et volem sorprendre sempre.
Escolta, però això és la meva potestat.
Naturalment.
M'estava renyant?
No, absolut.
No.
Però estava,
no,
ho estava deixant constància del fet, però molt bé.
M'està fent mal la panxa, estic com un nit, no sé.
Va, Genís, parla'ns d'una altra cosa.
Espera, deixa'm dir que això val 120 euros.
Ah, 120 euros?
La base aquesta val 120 euros.
Haver començat per aquí, perquè la Mariola no li ha agradat, i llavors...
S'ha notat.
Clar, i a més li has de sumar el telèfon de 800 euros.
És una mica xampinyó el tema, eh?
Bueno, sí.
És com un xampinyó rebel.
Jo si fumés el faria servir com a Sandré.
Home, no donis...
Jo saps que em confondré i li diré coses pensant-me que és l'Alexa.
Bueno, l'Alexa, un altre fracàs de la temporada.
Calla. No, perdona. A veure, dues coses. Una, Samsung està preparant un altaveu com l'Alexa. I segona, que sàpigues que vaig estar a punt de comprar-te un Alexa l'última vegada que vaig estar a Londres per regalar-te'l.
No,
home,
pensar... no.
T'ho dic en sèrio. Però vaig decidir que no, perquè no el podies fer servir aquí.
Perquè,
home, i entre altres coses, saps perfectament que el Murillo i jo estaríem encantats
de
portar-te'n.
Com ho saps que estaré aquí? No, ara faig broma, eh?
Ai.
Canvia la música. Jenny Roca, la setmana passada saltava la notícia, després d'anys resistint-se, Nike va anunciar que finalment vendrà els seus productes directament a Amazon. I segons tu, Genís, això confirma que el sector del retail, del botiguer, té un problema greu.
Sí, té un problema greu i sembla una notícia molt rellevant. És a dir, fins ara, els fabricants feien anuncis per la tele o per la ràdio i deien, mira, compreu els nostres cotxes, i la gent anava en els punts de venda, en els botiguers, en els concessionaris de cotxes, a les botigues d'esports o a les botigues electròniques, i compraven els productes.
Sí.
Llavors, la cadena funcionava amb que hi havia fabricant, distribuïdor, consumidor. Però ara, d'ençà que tenim tot això d'internet i de les xarxes socials, etc., els fabricants han après que poden parlar directament amb els consumidors finals i fer els fans seus a Facebook o tenir relació amb ells o enviar-los newsletters o SMS al mòbil o fins i tot WhatsApps. Llavors, els fabricants comencen a parlar directament amb els consumidors finals i era inevitable, comencen a vendre directament als consumidors finals. Llavors, si tu tens una botiga i tens un punt de venda, si per exemple tens un concessionari de cotxes, preocupa't perquè els fabricants comencen a vendre directament. Al final ha arribat un punt, per exemple, avui el Cuesta ens ensenyava un telèfon que és Samsung. Si tu compres un telèfon Samsung, Samsung intentarà que et registris, que et donis d'alta, saber qui ets, i quan d'aquí 12, 20, 22 mesos decideixis canviar de telèfon, Samsung intentarà evitar que vagis, per exemple, al MediaMarket, perquè el MediaMarket és infidel. vas al MediaMarket i no només hi ha Samsungs, també hi ha iPhones, i també hi ha Nokias, i també hi ha altres marques.
I Huawei.
I hi ha Huawei. Llavors, el fabricant intenta evitar que vagis a la botiga i vendre-te directament. I Nike ha fet una passa més en aquesta direcció i comença a vendre directament a Amazon.
Vol dir que els actuals punts de venda d'Amazon agafaran un Nike agafaran un cabreig brutal.
Llavors, a mi em sembla que per dissimular, el de Nike agafi i diu: tu, escolta, jo no volia, portava temps resistint-me, però ara m'he vist obligat i empès a vendre a Amazon. Per mi, jo no cola. Vull dir, em sembla que estan encantats a la vida de tancar el cercle.
I és un primer pas per revolucionar-ho tot, no?
I és un primer pas per revolucionar-ho tot. Llavors, em sembla que ara estem amb la transició, i amb la transició, com que encara vens molt a botiga, no vols ofendre, i fas la viviu aquesta de dir: ai, em sap greu i tal, però hi ha una transformació radical de la venda. Tots coneixeu la logística. Amazon està parlant de temps d'entrega de 3, 4, 5, 6 hores a casa.
Ha!
Quan, ni que siguin 12, ni que fossin 24. Encara que fossin 24.
A veure,
el fabricant
no era jo.
Què t'ha passat,
Cuesta? Que el fabricant pugui enviar un producte a casa en 24 hores fa que la botiga tingui problemes i la botiga haurà de començar a espavilar.
Clar, perquè Genís té raó. És a dir, les persones que han d'anar a la botiga a buscar un producte concret i han de trobar el moment d'anar-hi, passen segurament les 24 hores de trobar l'estona per anar a aquella botiga a comprar allò.
I què fa tothom ara, quan va a la botiga? Fa foto del producte.
Això ho trobo terrible.
Fa foto del producte, del preu, després quan va a casa, rasca una miqueta, enseguida troba un preu
millor. No, quan
va a casa. Fa a la botiga mateix.
L'aplicació d'Amazon et deixa escanejar un codi de barres del producte a la botiga de la competència
i mirar
i fer la comanda des d'allà.
Jo l'altre dia vaig veure una noia entrant a la botiga i li diu a la dependent, li fa la foto i diu: tu ja la encontraré, no te preocupes. Jo ho vaig trobar tan bèstia.
Home, és que el que està passant és una cosa molt perversa, que és que Amazon...
Però és que no li va demanar ni si tenia el número, sí. Eren unes sabatilles. No sé què.
Les botigues com Amazon estan fent servir les botigues de la competència com a aparadors propis. És pervers, jo ho trobo pervers. I deixeu-me que expliqui el meu ha.
Va, ha. Sí. Ha d'Albert Cuesta.
La cosa aquesta del comerç electrònic, has parlat de la logística, que és la clau, que la gent, la satisfacció,
correcte,
que el producte, allò que en diuen l'última milla, que el producte t'arribi a casa quan tu l'has demanat. Us haig de dir que Amazon, les 6 últimes comandes que he fet, 4 m'han arribat tard, no han complert el termini. Vull dir que jo crec que se'ls està escapant l'èxit.
Però tu vigiles els terminis, veig.
Absolutament, és que hi ha coses que si no les pogués comprar...
Però què, tens un avisador que et diu: s'ha incomplert el termini d'Amazon?
T'ho diu Amazon. Amazon et diu una notificació: perdoni, però arribarem tard, no li entregarem el producte el dia que li vam dir. És que moltes vegades tu compres el producte a Amazon pensant, o a la botiga electrònica en qüestió, perquè et garanteixen el termini de lliurament. Si el termini de lliurament no et convé, llavors surts de casa i el vas a comprar a la botiga.
Però per contra, atenció, client, volen que la gent estigui tan contenta que de vegades, per exemple, en el meu cas, no m'arribava un article, em vaig queixar 2 dies abans i me'n van enviar 2. O sigui, abans que em queixés, me'n van enviar un altre.
Però que eren galetes?
La majoria de fabricants que tenim a casa nostra, per exemple, un fabricant que fa, l'altre dia parlàvem amunt, que fa tubs d'escapament, perquè la gent que els agrada retocar-se la moto o qualsevol tipus de fabricant, no cal que sigui un fabricant gran com Samsung, petits fabricants, un altre que feia filtres a piscina. Tots estan rebent la trucada d'Amazon dient: vols vendre directament aquí a casa nostra? I tots tenen el dubte de dir: què faig? Perquè si em poso a vendre a Amazon, ofendré el canal. I la meva recomanació seria: el problema no és només ofendre el canal, el problema és que si fas la venda via Amazon te bloquegi la informació de qui és el client final, nom, cognoms, adreça. El truco del negoci ara és en conèixer el teu client final. Has de conèixer qui és, com es diu, què li agrada, on viu, per a partir d'aquí intentar construir una relació comercial amb ell i atendre'l.
I aleshores...
Amazon t'assega aquesta informació. Si tu compres un tub d'escapament via Amazon, el fabricant ha venut un tub d'escapament, però que l'has comprat tu només ho sap Amazon.
Quines expectatives teniu de com evolucionarà el mercat de proximitat? Saps? A la botiga de proximitat.
A la botiga de proximitat, per mi, està molt tocada de mort. Tot i que a vegades jo, com que sigui una miqueta sombat, no sé si és a 5 anys vista o a 7, no estic parlant del mes que ve ni de l'any que ve, però la tendència...
En canvi, jo només veig que s'obren botigues a barris, eh? Jo no tinc clar això, eh?
Però la botiga de barri, de què em parles, per exemple, d'on
bueno,
paqui,
botigues...
que venen
no només
donuts
paquis,
i tal,
eh?
O...
Però vull dir que l'especialització...
Una botiga de minipimers i...
No, minipimers no.
I d'esprimidors de sucs i això...
Però que hi haurà un comerç de proximitat més expert, no tant de consum primari, però sí de...
L'exemple que m'encanta són la gent de Culinarium, que és un grup nascut a Tàrrega, que han obert aquestes botigues, les coneixereu alguns, que es diuen Culinarium, que hi ha producte de cuina, complements
això,
de cuina.
Per això et dic,
que hi ha un decantador de vi, etc.
Ah, sí.
En aquest cas, això funciona bé, em sembla, perquè no hi ha cap fabricant que domini la categoria. O sigui, el fabricant del ganivet de tallar formatge no és el mateix que el fabricant del decantador de vi, que no és el mateix que el fabricant de la fusta de tallar pa. Llavors, tu pots crear una marca, en aquest cas Culinarium, que ajunta tot això, però crees una marca i lideres botigues... la relació amb el client amb la categoria, o si no, tururut.
De totes maneres, hi ha una botiga que Nike continuarà venent segur els seus productes, però segur,
què és?
Que és el Barça, el museu.
Ah.
Segur.
Bueno,
però aquí la marca ja és el Barça, no?
El Barça.
No, però fins ara les botigues del Barça les gestionava Nike, eren botigues a Nike. Uh-huh. Ara amb el nou contracte les botigues tornen a ser del Barça, i llavors, si ho fos Nike, intentaria que la venda fos online.
Sí? I 100%.
Sí, el marge de la botiga no ho vull donar.
Atenció que vam perdre el gran dictat, però l'Albert Murillo ens porta una alternativa. Oi que sí?
Sí, mira, ha nascut una iniciativa, és molt nova. Jo la trobo molt interessant, que es diu dictap.cat.
Dictap? De dictar?
Exacte, .cat. Fa un pas endavant en adaptar a l'aprenentatge del català als nous temps. Primer de tot, i això li agrada a l'Albert, és una aplicació web. Per tant, funciona en qualsevol dispositiu, sistema operatiu o navegador. Això està bé. Està pensada sobretot per a escoles, però també es pot fer servir a nivell individual. Dictap neix de la idea i l'experiència d'un senyor que es diu Xavier Breil, que és professor de català de l'escola Sadako. Ell es va adonar que normalment sempre tendim a cometre el mateix tipus d'errors ortogràfics i, per tant, identificar-los permet llançar tasques adequades i orientades a resoldre'ls de forma evolutiva. En cap moment diuen que Dictap pretén substituir el professor.
No, clar.
Com funciona? Quan escrius un dictat, fa una correcció automàtica i ajuda el docent a monitoritzar el progrés dels alumnes. Això fa que sigui molt més ràpid anar a la problemàtica dels alumnes. Des de Dictap diuen una cosa que a mi em fa molta gràcia. Diu que un mal corrector d'un dictat és aquell que només et diu el número de faltes, però no t'explica per què les fas ni com pots millorar-ho. Mm. I ell t'ajuda a millorar aquest dictat amb jocs i coses que estan força bé. Una de les potencialitats és que el que fa és discriminar els errors de picatge. És a dir, quan tu estàs escrivint amb aquest teclat...
Sí,
que
no
li agrada,
ja ho
Mariola,
entén, no?
Exacte, ho entén i t'ajuda a millorar. El millor, els preus. Les llicències per a les escoles van dels 8 als 10 euros l'any. I si ho vols fer a nivell individual, sí. 10 euros l'any. La veritat és que cada vegada escrius més a través de Twitter, de Facebook, etc. Sí. Jo crec que és una molt bona opció per
fer-ho
millor.
Però encara no
hi és, no? Sí, ja
estan
funciona.
Estan tots els sistemes operatius?
Sí, sí, sí. És el que deia, és una aplicació web i et funciona tant per mòbil com per ordinador. Dictap.cat.
Meravellós, ara escriure amb mi.
Suscríbete y dale like si quieres. Suscríbete.
Mariola Dinarés, pots explicar aquesta banda sonora que ha triat la
teva introducció? Home, és el que volen els youtubers, no? Que et subscrivís en el seu canal i sí. Per això ha posat això, és un clàssic, no? Em sembla que és del Rubioso.
Rubioso, sí, sí.
Bé, arran del 30 minuts de diumenge, no? Que hi ha molta gent sorpresa per la reacció dels adolescents amb els youtubers, no? Jo vaig rebre diverses trucades. Com pot ser que plorin i s'emocionin quan veuen un youtuber? No? Bé, he de dir que vaig col·laborar en el reportatge d'ahir del 30 minuts del diumenge, bé, no d'ahir, del diumenge. Alguns dels que sortien com a especialistes han passat pel pop-up, com el Roc Massaguer, Out Consumer, la psicòloga social Dolors Reig. Coses que diu la Dolors respecte al fenomen youtuber, per deixar-ho clar. Clar, diuen que és una barreja entre fenomen fan dels Beatles de tota la vida i la conversa de bar, per la proximitat i la interacció, perquè parlen així molt directe. Em va fer gràcia aquesta definició. És veritat. Tenen èxit pel llenguatge més proper i per la interacció, i els adolescents els veuen com ells. Ho dic perquè, ja et dic, hi ha gent que per primera vegada va descobrir aquest món, no? De dir, ai, hi ha nanos joves que van a fer cues perquè els hi donin una firma.
Doncs sí, igual que hi ha gent que va a presentacions de llibres. De gent.
O que sí, no, però vull dir que jo... A mi em va sorprendre que la gent se sorprengués, és que t'ho vull dir? No? És un fenomen que està passant i, res, ens posem les mans al cap del que veuen els nostres fills I és una cosa normal, no?, que totes les adolescències de tota la vida han passat, no?
Ara parlarem dels adolescents. Ara, justament, ara dedicarem una estona a parlar amb adolescents, a veure si ens truquen.
Doncs perquè tots estaran...
El fenomen dels youtubers és...
És total, però també hi ha una cosa a dir, que hem de pensar que parlen de temes que els agraden als adolescents, però que de youtubers n'hi han de molts tipus. En el 30 minuts ho van centrar més en el del fenomen fan i dels ídols, però que hi ha youtubers de ciència, que hi ha tutorials per aprendre a fer qualsevol cosa de la vida, és a dir, que hi ha un món molt més enllà, i jo millor repassava...
Són els seus referents en aquests moments.
En aquests moments ens estan educant els nostres fills, els youtubers, eh?
Una miqueta esgarrifós, eh? Jo vaig veure el 30
minuts. És així. Veus? La gent s'ha esgarrifat.
A veure, Genís, podries traduir el teu
que ja que hem traduït el semblava, sí, estic d'acord que els nanos tenen tendències a fenomen fan amb grups musicals, que tu dius, això no té uns mínims.
Mira, és justament un dels manaments del llibre que ara tractarem del Juanjo Fernández. Diu que amb la música vés amb compte. Quan escoltis la seva música... Donaràs una oportunitat a la seva música abans de dir el que penses.
Jo respecto 100% més la música que escolten els meus fills que la que em pot agradar a mi. Però claríssim.
I els youtubers també? Els canals de vídeo que consumeixen?
Sí, jo
un dels debats que es va generar també al 30 minuts a les xarxes era: per petar-ho a YouTube he de renunciar al català? La resposta és que sí.
Si et vols guanyar la vida, sí. I jo penso, si em permeteu, que una de les coses que em va sobtar d'aquest programa és que va passar molt per sobre del tema econòmic que hi ha al darrere. És a dir, que els adolescents que són fans de youtubers no són en absolut conscients de que moltes de les coses que els expliquen els seus ídols estan induïdes comercialment.
Genís.
Hola.
Has de fer una...
Sí, he de millorar.
Amb el tema només musical.
Sí, amb el dels youtubers no cal.
Dels youtubers, perquè els tens aficionats a algun youtuber o no?
No, home, no, a casa de
tenir. No ho saps, vols dir? No ho saps, vols dir?
No, som ja massa grans, em
sembla. Tu clica Dulceida i si veus que se't reprodueix molt ràpidament totes les busques, és que és el tema, no?
Volia dir una cosa abans d'acabar, si m'ho permet. Generació Digital aquest dissabte fa el darrer programa. El fem des del CCCB. El que farem serà celebrar els 15 anys en antena del programa, que aquest juliol...
d'aquesta temporada.
Sí, d'aquesta temporada també celebrarem que tornem la temporada que ve. Només volia dir que en queden encara algunes cadires i generaciodigital@catradio.cat per venir al CCCB a les 7 de la tarda podeu guanyar una persona una Nintendo Switch.
Home.
I disculpa que no t'ho hagi dit, que ho volia dir, però em feia molta gràcia comentar-ho.
Quan heu demanat permís per fer res?
No.
Aquí el clicat se'm pregunta.
Això era molt clar, era molt clar.
El demanem massa tard i llavors no arriba la precisió, clar.
Ah, i després una altra cosa molt ràpida.
Vostè dirà.
El meu fill, el dissabte se li va trencar el mòbil.
Bueno, escolta, coses personals no, eh?
No.
Això és molt important.
Sí, va, sí. Va, se li va trencar. Ara l'hem recuperat.
Parlem al cuesta.
I avui li he preguntat quants missatges de WhatsApp tenies a la bústia.
I què?
3 dies, 3.300.
Tres dies, és fàcil de calcular, 4 dies, 4.400.
Però on es mira quants en tens?
Quan el connectes, que fa dies que no tens el que no et funciona...
Ah, 3 dies, 3.300.
Això, què està passant? O sigui, què m'està passant?
Què dius, home? 3.300?
No. M'ho ha dit avui. Company, igual que la música i que el youtuber.
Està enamorat?
Perdó,
aquesta pregunta és fonamental.
Una altra pregunta.
Albert Murillo.
Està
enamorat el teu fill?
Bé, no ho sé.
Són grups de WhatsApp, això.
No, home, sí. 3.300 missatges...
Però són els grups.
Té molts amics i sí, hi ha molts grups. Sí.
Ara hauríem de posar música d'Helena Francis. Albert Cuesta, Genís Roca, Mariola Dinaret, Albert Murillo. Un plaer aquesta temporada de Clicats. Moltes gràcies a tots quatre.
Gràcies.
Descanseu.
Al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.